les 4 a l'Ultra Esports i a les 5 Esports sense parar Superdiumenge. I tu diràs fins a la 1 de la matinada. Gràcies per la vostra atenció i molt bona tarda.
Això és Reconcentrat amb Jordi Beltran.
Hola, sí, torna a ser Reconcentrat. Avui diumenge amb una edició curteta, només una hora i mitja, per recordar continguts de la versió RAC1 d'aquesta setmana. Què, com ho porteu? Es pot passar bé de moltes maneres, eh? De vegades tens la intenció aquella de fer un cap de setmana espectacular i tot això, i tot se't gira al revés, tot va fatal, i d'altres vegades allò sense haver plantejat res, ni cap de projecció, ni de tot això, jo estic un cap de setmana més ben apanyat, m'ha quedat sense voler-ho. Bé, allò que deien, la vida té de sorpreses, sorpreses té de la vida, doncs en caps de setmana molt projectats, de vegades la cosa pot anar així. Bé, escolteu, durant el dia d'avui ja ha baixat la ressaca dels concerts aquests deudors a Barcelona. De fet, en aquests moments, en tot el que passa, de vegades dona la sensació que estàs en una ressaca permanent, no? És a dir, et lleves al matí i ja sembla que estigui tot allò, oi, passa això, passa allò, bom, 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 i acabes una mica com atorollat, diguéssim, no? Doncs bé, passada ja la ressaca dels concerts deudors, hi ha una cosa que vaig anar a veure el primer dels concerts i pensava, dic, a veure, la gent sembla ser que no tendeix a assistir de forma massiva a concerts de música clàssica. I, clar, U2 el que fa és decorar molt la seva música amb unes grans pantalles d'això. Dic, si fessin concerts d'orquestres simfòniques amb aquestes pantalles, segur que omplirien també Palau Sant Jordi o estadis, vés a saber. I, perquè, dius, al final, què és el que importa? L'espectacle. Doncs bé, U2 n'ha fet 4 jornades d'espectacle total aquí a Barcelona, però nosaltres ara recordem què passava a la versió RAC1 d'aquesta setmana mentre U2 tocaven. No, aquella hora encara no havien començat, començaven més tard.
Així sona Reconcentrat.
Saludem aquesta hora Margarita Puig. Margarita, bona tarda.
Bona tarda.
Margarita de La Vanguardia, que per començar ens vol parlar de la nova moda a l'hora de rentar-se el cabell. Senyor Boigues, cada dia hi ha més gent que marca tendència com vostè. I ara la Margarita, sí, pare atenció de quina és la nova tendència. Hi va haver una època, Margarita, que tothom es rentava, hi havia una tendència que era rentar-se el cabell amb xampú de cavall.
Sí, hi ha hagut totes les tendències del món, però la tendència més marrana, la tendència més marrana de totes va ser
Biotina, era una cosa així que era el que feia que la gent
després també baves de cargol. Sí, han fet totes les propostes possibles, però la tendència més marrana que hi va haver va ser l'any passat, el 2014, que va haver una noia, una actriu, que va posar de moda no rentar-se el cabell en 30 dies. Hi ha gent que aquesta moda l'ha portat fins a l'extrem i ja hi ha una dona que fa 3 anys, que només es passa aigua pel cabell, i això sí, es passa aigua una setmana sí, una setmana no, o sigui, un cop a la setmana, i cada 3 setmanes, a més s'hi posa un ou.
Un ou?
El cabell amb ou i se les bandeja amb aigua.
El cabell no es pot embrutar molt perquè és molt prim. El cabell, quina brutícia pot enganxar-se? Re, partícules superpetites. Passat un dia, vull dir que hi ha un moment que hi ha la brutícia, primer hi ha una mica de brutícia a sobre, no? Després ja no es pot acumular més, perquè no s'aguanta, saps?
Clar, tampoc
no fa falta rentar tant.
No, sí que fa falta, perquè només en un dia el cabell ja genera una grassa.
No, una grasseta de petiteta.
M'agradaria veure la seva coixinera. Això és el que m'agradaria veure. M'agradaria veure la seva coixinera, que deu estar, dic, la seva coixinera plena de...
I no quiera ver mi sota, mi cofia, no la quiera ver usted, sinó que va pensar que això tampoc, això com no se ve el cabello, bueno, però això... Ni me'n recordo com me'n vaig rentar l'últim cop.
Si vol provar la nova moda, la nova moda és rentar-se el cabell amb Coca-Cola. La primera... Coca-Cola. Amb Coca-Cola diu...
Coca-Cola. El gas de la grasa.
La primera que va parlar d'aquesta tendència és la Suki Waterhouse, que és l'ex de Bradley Cooper, que va dir que s'havia rentat el cabell amb Coca-Cola i que al principi li semblava que quedava normal, però que a mesura que passaven les hores donava la sensació com si hagués atrevessat a la màquina. Vull dir que li tenia un cabell suau i esponjós i amb molta vida. Jo no ho he provat, eh?
Però deu quedar tot enganxat, perquè Coca-Cola enganxa.
Ens van dir, o sigui, tu rentes amb Coca-Cola, tu es bandeix.
Aleshores
diu que li dona un... Bueno, que brilla i ho veuré si el pròxim dia...
Això és morenos, eh? Després, si ets pèl roig, has de fer un Peter. Si ets ros, una planta llimona.
A abans parlàvem d'altres tendències de rentar-se el cabell. Una temporada hi havia molta gent que se'l rentava amb cervesa, que deia que donava
volum. Cervesa, rosso,
sí, clar. I, de fet, tots aquests components, sí que el Vitrecas no ho sé, però molts components els tenen molt xampús.
O antigament, perdona, es deia que te'l podies esbandir amb vinagre i que quedava superbrillant.
Això era pels polls,
era pels polls, però també tota la raó que el vinagre dona...
Un suavizante de calpelosito. Una mujer. I el que fa a la meva peluqueria...
Cada dia eres més fric. No se t'entiende nada.
No, si parla català.
No se l'entén. Ni català, ni castellà, ni anglès.
Tu, per exemple, que te cago el pelo... A tu que te cago el pelo, té una solució...
A mi sempre cae el pelo, però a ti... A ti te cae las...
El Miguel té una tofa tremenda.
La solució per a ti, lavar-lo con alquitrán. No comes...
Suposo que no és una estratègia més que per
desestabilitzar les hormones.
Per desestabilitzar una mica la indústria de tots els temes relacionats amb el cabell, amb la cosmètica del cabell. Penseu que el 2014 va moure 38.000 milions de dòlars a tot el món. I que es veu que...
Quin munt de cèntims.
Munt de cèntims. I que això va creixent. O sigui, que se suposa que en aquest 2015 haurà estat un 7% més de diners que ens gastem la humanitat amb els cabells.
De què rius, ara? És que no ho entenc. A tu, perdona, se't van morir les neurones a minut, però en cascada.
De puterío? Què me dius? Com ets un pico? Ets un pico?
Puedes callar, pots callar ja? Per favor. Bueno, va, canviem de qüestió. Deixem el món de la perruqueria al marge. Parlem de Mario Vargas Llosa, que ja està instal·lat al despatx de Miguel Boyer. Una mica lleig, no, això?
Bueno, no, lleig, no.
Home, no lleig, perdona. O sigui, instal·lat al despatx de Miguel Boyer.
Home, molt lleig, molt lleig.
El que passa és que... Perdona que t'ho digui. El seient del despatx encara deu ser calent, eh?
Mira, de cas, que ja quasi fa un any, fa un any ja. Ja calent ja no hi és.
Vostè què passa, que quan s'aixeca de la cadira, la cadira queda calenta durant un any?
Perdoneu un segon, em refereix...
Això sí que passa aquí a RAC1, que s'aixequen, es van aixecant els editors, i escolta, les cadires estan, que segons quina època et rosteixes, et fas una torrada al cul.
Com és roide.
Em referia al dol, eh? Em referia al dol.
Ah, val, perdoni.
Ah.
Bueno, no, un acoplament. Realment és estrany que hi hagi un acoplament al programa. Digues, Margarita.
El cas és que la Isabel Presles li ha ofert amb el Mario Vargas Llosa a la casa seva a la Porta del Hierro. Perquè
Per què?
Doncs perquè sabeu que es va separar el Mario Vargas Llosa i la seva dona, exdona, la Patricia Llosa, cosina seva, recordem-ho.
Sí, cosina, la cosina.
És la que...
Germana o no?
Cosines germanes, sí.
Cosines germanes.
Els meus pares també eren germans i es van casar.
Bueno, explica.
Doncs igual que els Premis Nobel.
A la gent que li agrada molt la família...
És una manera d'estar amb la família.
Que de casa.
Doncs la dona, la Patricia Llosa, és la que manega una miqueta totes les propietats de la família. I aleshores, a la casa de Madrid on vivien, ja l'ha posat a disposició dels seus fills, dels tres fills de la parella, però no així del seu exmarit, que amb el que encara està una mica enfadat. Tampoc té claus de la casa de Nova York, tampoc té claus de la casa de Lima i tampoc té claus de la casa de París. Per què? Perquè el Vargas Llosa el que fa és treballar i sempre amb això estan d'acord les dues dones, tant la ex Patricia Llosa com la Isabel Presler, que el que s'ha de fer és deixar-lo treballar. I perquè treballi, senyor Marcelí, doncs és per això que li ha deixat que faci servir el despatx
la fotografia del mort. La fotografia del mort.
Home, no crec que ell mateix se posés fotos d'ell al despatx.
Vargas Llosa pot anar a aquestes cases que ara mateix la seva ex té les claus o no?
És que ni tan sols, segons es comenta, vull dir, jo evidentment no he parlat amb el Vargas Llosa, però segons es comenta...
Home, no crec que estigui molt perquè el truquis i li preguntis
no
si pot entrar
no,
si tiene llaves de l'apartamento de Nova York.
No crec que em contestés.
O sigui que no pot entrar a casa seva?
No, que simplement que tot això ho manega la senyora, i la senyora i ell encara no han arribat a un acord de separació, perquè és ella la que hauria d'haver fet els tràmits per separar-se, i no ha començat els tràmits, amb la qual tot queda com està. Ella té les claus, ella manega la infraestructura.
A veure, moment, que el senyor Vigues vol fer el comentari de qualitat.
Que encara deu haver aire respirat pel mort,
Escolta.
No, 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 hi és, hi és.
segur, perquè l'aire no se'n va tan ràpidament,
ja està, ja està.
Però no es veu, no s'aprecia, perquè és transparent.
I com notes que l'aire és d'un altre?
Bueno, perquè, per pura teoria, perquè l'aire no se'n va, si no, tu no mous molt la mà, si mous molt la mà sí que l'aire se'n va. Però si ningú s'ha mogut gaire
allà... Per tant, aquí dins, per exemple, queda aire encara del Basté d'aquest matí.
Exacte, home, per suposat.
I està repelons, repelons
del Basté.
Sí, i deu haver repelons del Basté per tot arreu.
Hi hauria un raig X per detectar i veuries aquí, bueno, mig...
Allò que es veu tot verd. Saps allò que posen en unes ulleres que es veu tot de color verd?
Sí.
Doncs aquí veuries de tot. De tot veuries aquí.
Bé, anem amb una altra qüestió. Miquel Poveda, el cantant Miquel Poveda, que ha tingut... Però que ha tingut un fill.
Ha tingut. A veure, el gran desig del Miquel Poveda era tenir un fill. El que passa que no tenia parella, no té parella, senyor Marcelí. Aleshores, el que va fer va ser subrogar un ventre. Ell és una gestació subrogada. Quan nosaltres parlem d'aquestes coses, diem ventre d'alquiler, però es veu que si li dius ventre d'alquiler amb el Miquel Poveda es posa com una moto, perquè diu que ell no juga res, que no tenim ni idea de com funcionen les coses aquí a Espanya, perquè... Bueno, sabeu que els ventres de lloguer o gestacions subrogades aquí no es
fan...
Gestacions subrogada, vol dir demanar...
Que de lloguer, vol dir un ventre de lloguer.
Ah, exacte.
No, però... perquè diu que...
Ell se'n
va, finalment
és
un
ventre...
No, però
no és...
El que lloga és la mare.
La mare lloga el seu ventre.
Va, però el lloguer és el nano.
Claro, és un pel·lícula.
Que vol dir que s'està 9 mesos
llogant el ventre.
Clar.
I com, perdona? Què paga, nano? Paga res.
No, però ho paguen els pares.
La mare és tonta, això està clar.
Bueno, sabeu que això és...
Home,
cada mes deu cobrar.
Del lloguer.
A veure, podeu deixar explicar la Margarita?
Sabeu que això aquí, en aquest país, no està permès. Aleshores, les persones que han d'adoptar aquesta manera de fer per tenir un fill han d'anar, normalment, el que fan és fer-ho a Estats Units. Ell va anar a Califòrnia, i va tenir el seu fill a finals del mes d'abril. S'esperava que el nen...
El mes d'abril, amb les famílies d'això?
Sí, fa 6 mesos. És el que passa que... Home, gran, no.
Un gegant, ja deu ser que torna.
Deu fer la mili.
Deu cabre a la casa, ja. Home, s'ha de ser enorme, que nano, ja.
En seguida que va conèixer el seu fill, ja se li van passar les manies de dir que si això és subrogada o vientre d'alquiler, i va començar a presentar el seu fill a les xarxes socials.
Qui li fa de dida? Qui li ha fet de dida?
No ho sé, senyor Marcelí.
Si fos una dona no ho preguntaria, això.
El que passa...
No, perquè si fos una dona ja té el que ha de tenir.
Bueno, això que us dic és que es va enfadar molt, eh? Vull dir, jo no he alquilado nada. I diuen, això és una gestació subrogada i l'he fet als Estats Units. En aquest país no teniu ni idea de com funcionen les coses. Ho va dir enfadadíssim. O sigui que, si alguna vegada parleu amb ell, ni se us acudeixi parlar de...
Si algú que vulgui llogar al meu ventre, el que passa és que ens he de treure la cervesa, però vull dir que jo puc llogar-lo, eh? Sí. Tinc espai suficient.
Molt bonic.
Això és Reconcentrat.
Canviem radicalment de qüestió. Parlem d'un home que va ser director del Centre Nacional d'Intel·ligència entre el 2001 i el 2004, quan es van produir els atemptats de l'11M. Ambaixador d'Espanya a la Santa Seu, quan va morir Joan Pau II i es va, en aquest cas, escollir Benet XVI com a nou papa. I ambaixador a Washington, coincidint amb la victòria electoral de Barack Obama. És Jorge Dezcallar. I ara és notícia perquè acaba de publicar un llibre titulat Valió la pena, en què repassa la seva trajectòria professional. Per què diu que els atemptats de l'11M ell es va sentir manipulat pel Partit Popular? Per què l'exministre Federico Trillo s'ha indignat amb la publicació d'aquest llibre? I per quin motiu Dezcallar descriu a Hugo Chávez com a fals i a Gaddafi com a un, paraules textuals del llibre, flipat? La Marta Cailà ha parlat amb Jorge Dezcallar i en té tots els detalls. Marta, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
A veure, posa'ns en situació qui és Jorge Dezcallar.
Doncs mira, un home bàsicament amb una vida molt intensa perquè, com deies, a banda d'ocupar ambaixades com la de la Santa Seu, Washington o Marroc en moments històrics molt importants, va ser el primer civil en dirigir el Centre Nacional d'Intel·ligència. Durant 12 anys, a més, va ser director general al Ministeri d'Afers Exteriors. Pensa que des d'aquests càrrecs Dezcallar ha conegut de prop la família reial, 6 presidents espanyols, ministres de tots els colors, i ha coincidit amb personatges com Gaddafi, com Jimmy Carter, Ariel Sharon, Hugo Chávez o Yasser Arafat, per posar alguns exemples. És un llibre, aquest que us presentem avui, que es titula Valió la pena, que està carregat d'anècdotes.
Parlem de la seva etapa, doncs, si et sembla, al capdavant del CNI. Per què el fitxen amb ell?
Bé, ell no tenia res a veure amb els espies i havia coincidit poc amb Aznar en un parell d'ocasions. El truquen un dia i li diuen, escolta'm, era aleshores ambaixador al Marroc, Aznar et vol veure urgentment i li planteja aquest repte. I ell el que li va dir des d'un primer moment és que volia que el centre fos independent dels partits polítics que governaven. Ell sempre ha defensat la seva independència. Després, si et sembla, parlarem del que va passar a l'11M, però podríem començar amb l'any en què el fitxen, que és el 2001. Pensa que després de 2 mesos de ser nomenat com a director del CSIC, que després es convertiria en el centre... va ser el Centre Nacional d'Intel·ligència, doncs 2 mesos després de ser nomenat es van produir els atemptats de l'11S. Imagina tu l'entrada que va tenir aquest home. Bé, aquells atemptats van canviar la història i van tenir un impacte molt gran en aquest centre perquè, com recordareu, 2 anys després d'aquests atemptats va començar la guerra d'Iraq. Aznar va decidir que Espanya hi havia de participar. I clar, els agents del CNI van haver d'anar sobre el terreny, a l'Iraq, per intentar que les forces armades espanyoles tinguessin el mínim risc possible. Què va passar? Doncs primer que van assassinar un dels seus agents, José Antonio Bernal, a Bagdad. I després hi va haver la mort en una emboscada, no sé si us recordareu, de 7 agents del CNI.
Sí, sí. Aquest... que van ser exposats públicament, diria que en una de les localitats, no recordo ara quina, d'aquest cas d'Iraq.
Sí, sí, els van... A veure, allò va ser una carnisseria, sí, sí, directament, amb aquests homes. Anaven amb cotxes que no estaven blindats i van patir aquest atac a 30 quilòmetres al sud de Bagdad quan van ser atacats. Bé, Dezcayer recorda així aquesta jornada.
Lo recuerdo como terrible, ¿no? Yo aquella mañana me había escapado de escoltas y de todo, me había ido a ver una exposición con mi mujer, que estábamos en la calle Serrano, y entonces me sonó el teléfono, me dieron noticias pues muy confusas, que parece que hay una emboscada, que nuestra gente está siendo atacada, que se oyen disparos, que no habían podido dar sus coordenadas. Yo dije inmediatamente llamar al destacamento español, que mande un helicóptero donde está, pero yo no puedo mandarlo porque no sabemos dónde están, porque no se ha interrumpido la comunicación. Salí corriendo a la calle y claro, era un día de estos de otoño madrileño, bonitos, de esos que pintaba Velázquez, ¿no? Con veladuras azules, y me impresionaba. Yo pensaba, Dios mío, mi gente se está en este momento peleando, ¿no? Luchando, porque murieron heroicamente, murieron a balazos, ¿no? Murieron abrumados por gente que tenía más fuerza y sobre todo más capacidad de fuego, ¿no? Que ellos, más largo alcance, más... Y ellos están muriendo en este momento, yo estoy aquí total, que me fui a buscar el coche y lo tenía aparcado, y cuando llegué al centro, bueno, pues ya hablé otras veces mientras tanto, y bueno, pues la tragedia fue la que fue, ¿no? Perdimos 7 y se salvó uno, José Manuel Sánchez Riera, que no sabe por qué se salvó. Aparentemente a alguien de la turba que estaba atacándoles, cuando ya pues se acercó a él, le besó en la frente y los demás le respetaron. No sabemos qué quiso decir eso, ni por qué lo hizo, ni por qué no lo hizo con los otros, que a lo mejor podía haberlo hecho también, no lo sé. El caso es que como él decía, ¿por qué yo no y ellos sí?, ¿no? Era la pregunta que yo imagino que también la acompañará toda la vida, ¿no? Fue un día terrible, fue un día espantoso. Yo creí que no podía haber días peores que ese, ¿no?
Bé, després d'aquest atemptat, Dezcayer es desplaça amb Federico Trillo, l'aleshores ministre de Defensa, per encarregar-se de la repatriació dels cossos. Els cossos estaven en un estat molt, molt complicat. I quan arriben aquí, escolta el que va passar amb Trillo.
Lo que pasó fue que cuando llegaron, todavía no se sabía lo que había pasado con las víctimas del JAC-42, ¿verdad?, que se habían identificado mal, eso en ese momento no lo sabíamos. Pero cuando llegaron estos cadáveres, bueno, pues yo dije, llegamos a Gómezulla y les dije que iban a, tenían que hacerle pruebas de ADN porque habían irreconocibles y... Entonces yo me decía que había que hacer el funeral porque el presidente le había dicho que había que hacer el día siguiente. Digo, mira, no puede ser. Le digo, pregunté a los médicos que estaban allí, ¿qué tiempo necesitan ustedes? Pues no sabemos, pero calculamos que 3 o 4 días. Digo, pues ministro, hasta que esto no se haga no se puede hacer. Yo no puedo entregar a esta gente con la que ya he estado unos cadáveres equivocados. Y que conste que no sabíamos entonces lo que iba a pasar, ¿no? Y él me insistía y entonces dije, mira, si no llamas tú al presidente, lo llamaré yo porque lo va a entender seguro. Estaba seguro que el presidente además no debía saber mucho de esto. Y efectivamente, al final de una discusión que fue un poco larga, él llamó y el presidente le dijo que sí, que efectivamente que no había ningún problema, que se hiciera cuando se pudiera hacer y que se identificaran debidamente los restos, y es lo que hicimos. Y luego, bueno, me alegro el doble de haberlo hecho, primero porque por respeto a ellos y a sus familias, y en segundo lugar porque hay que ver la que se armó luego con el JAC, que en buena hora lo dice, claro.
Federico Trillo, eh?
Sí, sí, ell diu, per cert, sí, sí. Trillo, després de la publicació d'aquest llibre, està indignat.
Home,
diu que és mentida la versió de Dezcallar, però Dezcallar diu, escolta'm, hi havia metges al davant el dia que vam tenir aquesta discussió, per tant...
Això va ser el 2003.
Sí, senyor, això va ser el 2003. L'11 de març del 2004 hi va haver els atemptats de l'11M a 4 trens de Rodalies de Madrid que van acabar amb la vida de 191 persones. Ell reconeix al llibre que el CNI no va saber veure que es produirien aquells atemptats. Eren conscients després de l'11S que havia augmentat el risc d'un atemptat jihadista a Espanya, però... el canvi, el viratge cap a la investigació del terrorisme internacional islamista és complicat, és lent i no van arribar a temps.
Entonces este giro de centro hacia el terrorismo islamista que estaba produciendo, sí que estaba diciendo que hacía falta preparar a gente, pero no hacía falta tener gente que hablara idiomas rarísimos, gente que hablara tachico, gente que hablara pastún, gente que hablara farsi, gente que hablara los mil dialectos que hay en el mundo árabe. La gente no habla en árabe dialectal, digo, no habla en árabe clásico. Cuando hablan entre ellos, hablan el dialecto, el darija de Marruecos, hablan en el dialecto de... y eso lleva tiempo.
A més, Dezcallar reconeix que en aquells moments estaven molt preocupats per ETA, perquè ETA en aquells moments estava activa. I recordem que en un primer moment tothom va pensar que aquells atemptats eren obra dels etarres.
No era ilógico estar centrado en ETA. De hecho, todo el mundo pensó que era. El primero que lo pensó fue el Endacari, que salió a las 9 de la mañana diciendo qué barbaridad. Otros eran los etarras. Yo no cuento ningún secreto si digo que los oía. Hablar entre ellos diciendo qué barbaridad, la que hemos hecho. Los servicios de países amigos. Todo el mundo pensaba aquella mañana que era ETA, y el que llega otra cosa, vamos, no sé si habría alguien que tuviera ya la inteligencia y la preclara verdad a darse cuenta, pero todo aquella mañana era posible. Podía ser un comando loco, estilo Paquito, Henri Parot, habían hecho lo de Hipercore en Barcelona. Quiero decir que barbaridades ETA había hecho muchísimas, había atentado contra cuarteles de la Guardia Civil matando niños. Quiero decir, una barbaridad más de ETA, aunque esta fuera descomunal, no era irracional pensarlo.
Estem parlant amb el que aleshores era el director del CNI, que un pot pensar, home, els atemptats més greus de la història de l'estat espanyol. Un centre com el Centre Nacional d'Intel·ligència hauria de participar en la investigació d'uns atemptats com aquests? En principi un pensa, sí. Doncs no, el CNI no hi va participar. Des d'un primer moment la policia es va fer càrrec d'aquesta investigació i a ells els van apartar. Es van convocar diverses reunions, evidentment, al llarg d'aquells dies. En cap d'aquestes reunions es va convocar a Jorge Dezcallar ni a cap dels seus agents. En cap. Ells estaven absolutament a les fosques. I aquesta és la reflexió que Dezcallar fa sobre aquesta situació.
El gobierno, o el ministro de Interior, o el presidente del gobierno, o quien fuere, decidió que o no le servía lo que yo pudiera decirle, o no le interesaba, o no le gustaba, lo que fuere, no lo sé, pero lo ignoro. Lo que sí sé es que la policía se adueñó de la investigación con los pocos elementos que había, que eran la bolsa que apareció en uno de los trenes, era la furgoneta, eran los detonadores, era el teléfono, y con eso hizo una investigación fantástica. Y lo digo, además, es verdad, fantástica. En 48 horas había detenido a los primeros responsables de aquella matanza y de aquella barbaridad, ¿no?, de aquel crimen monstruoso. Y lo hicieron en 48 horas. Pero nosotros no participamos. No participamos, yo no estuve en ninguna reunión, no participé, y la primera reunión a la que fui el día 16, es decir, dos días después de las elecciones.
Mireu, per posar un exemple de com van viure aquests atemptats al CNI, clar, ells no es van quedar de braços creuats, no els convocaven a les reunions, però ells van començar a investigar. El que va fer Dezcallar quan hi va haver els atemptats és convocar els experts en terrorisme a Tarra i els experts en terrorisme islamista en dues reunions per separat, els manté allà reunits, i amb les dades que li dona el Ministeri de l'Interior, que el Ministeri de l'Interior els va dir els explosius que ha fet servir els terroristes en aquest atemptat és titadine, que era l'explosiu habitual d'ETA. Bé, ells fan aquesta reunió i amb aquestes dades de què disposaven arriben a la conclusió que eren obra d'ETA. I fan un comunicat que surt a les 15:51 minuts. Aquella hora...
Del mateix dia de l'atemptat.
Del mateix dia de l'atemptat. Aquella hora ja havien localitzat la furgoneta, aquella furgoneta famosa de la marca Renault Kangoo, en què a dins hi havia 7 detonadors, a sota d'un seient, restes de dinamita i un casset amb versicles del Coran. Ja l'havien trobat, però ells no els van dir res. Ells es van assabentar d'aquesta troballa, havien sentit rumors, però definitivament ho confirmen quan Acebes ho va explicar a l'opinió pública a les 8:20 de la nit, perquè us imagineu com van viure aquests fets. I fins i tot van fer les investigacions sobre la furgoneta a partir de les imatges que van captar de la televisió. Els van mantenir absolutament apartats. Ells van continuar investigant sobre l'autoria d'ETA. Per què? Perquè el govern va ser molt llest. El Partit Popular li va dir, concretament Aznar, li va demanar a Dezcallar, li va dir per telèfon, no descarteu la hipòtesi d'ETA. Mireu si pot ser que els jihadistes hagin actuat en col·laboració amb els etarres. Per tant, ells en cap moment van poder descartar la hipòtesi d'ETA. Per què diu Dezcallar que es va sentir manipulat pel Partit Popular? Bé, doncs, ell es va adonar que l'estaven manipulant a partir d'una reunió, aquí ja sí que va mantenir una reunió, amb Ángel Acebes. La va mantenir el dissabte, recordem que aquest atemptat va ser...
Sí, divendres.
Un dijous.
Dijous, correcte.
Dijous, doncs dissabte es reuneix amb Ángel Acebes i això és el que va passar.
Vamos a ver, yo, bueno, pues yo aquel día tenía, era un sábado, era el día antes de las elecciones, había recibido de un servicio amigo unas informaciones sobre un grupo islamista que operaba en una ciudad española y me pareció que era interesante, y como era un dossier bastante gordo, con, había muchas fotos y muchas huellas y muchas historias y muchas tal, me pareció que debía entregárselo personalmente al ministro, pues estaba llevando la investigación, una aportación más, no sé si esto se te servirá o no, pero me ha llegado esto, me parece que es interesante, y como ya estábamos prácticamente volcados el sábado en la tesis islamista, pues le digo, se lo voy a llevar, y entonces, bueno, conseguí que me recibieran, no me fue fácil, porque me da, no, pero en fin, al final, insistiendo, logré, y además yo también pensaba, digo, hombre, estoy fuera de todo eso, si veo al ministro, pues a lo mejor no cuenta algo, ¿no?, de cómo van las cosas, qué es lo que se sabe, qué es lo que no se sabe, que, en fin, no sé, porque yo estoy fuera de... Y le vi, no me contó nada, no me dijo nada, hablé solo yo, prácticamente. Él me recibió con el secretario de Estado, con Ignacio Astarlo, y me volví al centro. Y cuando volví al centro me encontré con que tenía seis llamadas. Pero cuando digo seis no son cuatro ni siete, son seis.
Per què tenia sis trucades? Doncs perquè la SER estava donant una informació segons la qual el CNI ja havia abandonat completament la pista d'ETA. Aleshores, el govern li diu, mira, has de sortir a la tele... i dir que continuava investigant a ETA. I ell diu, jo a la tele no surto, jo sóc el director del CNI i no tinc per què sortir a la tele. Finalment fan un comunicat en què diuen no, la pista d'ETA encara no l'hem descartat del tot per allò que us he explicat abans, perquè havíem d'estudiar les possibles connexions. Bé, doncs, després de fer aquest comunicat, que a ell li va costar molt, Acebes va comparèixer a la televisió per fer un anunci molt important.
Bueno, mi indignación fue muy grande, ¿no?, cuando a las 8 de la tarde, es decir, apenas, yo creo que ni media hora después de hacer mi... Yo no sé exactamente si esto era a las 7, 7 y media, debe ser 7 y media más o menos, a las 8 sale Acebes en televisión explicando a los españoles que han detenido a dos indios, a tres... árabes, a dos españoles, hombre, ahí me sentí claramente utilizado y hasta con el ministro no me había dicho nada. Puedo entender que a lo mejor todavía tenía elementos que no tenía claros y que quería acabar de concretar antes de... Pero tampoco es que yo fuera un periodista, un ciudadano de... Yo era el jefe de servicio de inteligencia, ¿no? No me dijeron nada. Bueno, no me parece bien, pero bueno. Pero, hombre, que me quisieran utilizar para defender una línea que yo sabía, ellos sabían, que en aquel momento no era la correcta, eso me pareció muy mal, ¿no?
El dia següent el Partit Popular va perdre les eleccions i Dezcallar acaba presentant la seva dimissió. Per què? Doncs perquè dies després de perdre les eleccions, Aznar va fer públics, no sé si us recordareu, uns documents del CNI. Y eso va a perjudicar mucho al centro. Dezcallar lo explica así.
Desclasificaron unos informes del centro que nos dejaba muy mal porque parecía que nosotros habíamos sido los responsables de que el gobierno mantuviera hasta el último momento la línea de que había sido ETA la que había hecho aquello, ¿no? Bueno, me pareció que no era justo, pues la verdad. Y además me pareció que... No me pareció. Y además a mí me afectaba mi trabajo porque yo mantenía líneas de cooperación abierta con una serie de servicios de inteligencia extranjeros que me estaban dando información interesante. Y que a partir de ese momento me cortaron. Dijeron, oye, si tus papeles aparecen en los periódicos, no te damos absolutamente nada, porque yo no puedo comprometer mis fuentes y mis agentes dándote a ti una información que a lo mejor va a aparecer en... Bueno, eso provocó una indignación grande en el centro, que yo compartía con el personal de la... del... Y entonces, pues, tuve una conversación ciertamente tensa con Aznar, y le dije que, bueno, que yo no podía seguir esas condiciones, ¿no?
Bé, Aznar finalment el va convèncer perquè es quedés al seu lloc i quan els socialistes van arribar al poder es va destituir. Per cert, una anècdota, Dezcallar no es va poder acomiadar d'Aznar, ho va intentar i finalment li va escriure una carta que Aznar no li va respondre mai. Sobre els atemptats de l'11M, Dezcallar fa aquesta reflexió final.
Me gustaría que las cosas hubieran pasado de otra forma. Hombre, claro que sí, me hubiera gustado poder evitar el 11 de marzo, lo que más me hubiera podido gustar del mundo, ya lo creo. O que no se me hubieran matado a mi gente en Irak, por supuesto que me hubiera gustado. Estaba en mi mano impedirlo. Si hubiera estado en mi mano lo hubiera hecho, ciertamente. Aquí los culpables son los terroristas, no son los que matan, ¿no? Mi pena es no haberlo. impedimos otras cosas. Las que impedimos la gente no se entera, pero esa pues fue muy gorda, ¿no? Y fue muy trágica y murió mucha gente y hubo muchos heridos. Pero también los americanos les colaron el 11 de septiembre y tenían 200 veces mi presupuesto y mis medios, ¿no? O los ingleses que tienen 15 veces mi presupuesto y 8 veces mi personal, pues estas cosas pasan, ¿qué vamos a hacerle? Las que no pasan, afortunadamente, son las que se logran impedir, ¿no?
Jorge Callar, en el seu dia director del Centre Nacional d'Intel·ligència. En el llibre també recull anècdotes amb Hugo Chávez, amb Gaddafi, amb Alfonso Guerra, que no el deixa massa bé.
Per no cert. El deixa gens bé, no.
I fins i tot parla del Vaticà, però això ho deixem ja pels que vulguin fer una ullada o vulguin llegir el llibre de Jorge Callar. Marta Cailà, moltíssimes gràcies.